acceptada per unanimitat. Així arribam a les 12 i 4 minuts. Més notícies quan siguin la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu. Gràcies.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Hashtag ciència des de casa, segona setmana. Avui a Balears fa ciència continuarem contactant amb una representació de científiques i científics de les nostres illes per saber com afronten aquests dies de confinament motivat per la pandèmia del coronavirus. Ho farem amb Magdalena Vicens, conservadora del Jardí Botànic de Sóller, Alicia Sintes, professora titular a la UIP en l'àrea de física teòrica i investigadora principal del grup de recerca de física gravitacional, teoria i observació, en Pau de Vilchez, sotsdirector del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic de la UIP i professor de Dret Públic a la UIP també, i en Maxi Sant Miguel, que és director de l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos de la Universitat de les Illes Balears. Institut que, per cert, ens explicarà la seva participació en diversos estudis encaminats a conèixer els patrons de mobilitat davant l'epidèmia, de la pandèmia. És a dir, altres camins que ens ofereix la ciència, a més de les vacunes, per tractar de frenar l'expansió del virus. Això serà la primera hora. A la segona, ens posarem a observar aus i a dibuixar-les i a fotografiar-les, si voleu. Tots des de casa, per suposat. I ho farem amb Cati Artigues, que és naturalista i il·lustradora científica, Álvaro Luna, biòleg i divulgador, i Luis Alberto Domínguez, naturalista i fotògraf de natura. I quan quedin 15 minuts per arribar a les 14 hores, no us podeu perdre una entrevista que li farem a Ignacio López Goñi, catedràtic de microbiologia de la Universitat de Navarra, i aquests dies un dels divulgadors científics de referència a Espanya per entendre algunes de les claus sobre el Covid-19. El tindrem avui a l'antena d'IB3 Ràdio a les 13:45. Idò, seieu de vora la ràdio, l'ordenador o el vostre aparell portàtil perquè som a punt de compartir tots aquests continguts i d'altres, com les seccions habituals del Drac en el Garatge amb Alberto Fernández o Ciència de Sofà amb Jordi Pereira. Ah, per cert, avui fem la locució d'aquest programa des de l'espai francès Quetglas a Palma, gràcies a l'esforç dels equips tècnics d'IB3 Ràdio. Hashtag ciència des de casa, segona setmana. Començam.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de vent i ferides. Hem trencat torrents quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines.
Doncs aquí estem, dues horetes de ciència, des d'ara fins a les dues. De veritat, molt contents de fer-vos companyia, d'aprendre un poquet de ciència des de casa. Segona setmana, hashtag ciència des de casa. Pendents també de si hi ha cap novetat informativa, no passeu pena, perquè els nostres companys dels serveis informatius ens mantindran informats de tot el que sigui d'interès per tots. I una salutació per Nival López, com sempre a les vies de so, i una altra per en Luis Forteza, avui a la producció executiva. Ah, i els nostres alumnes de la universitat, en David Toña i na Maria de la Vega, que avui són des de casa seva, com toca, però controlant totes les xarxes, el Facebook, el Twitter, l'Instagram, i pendents també d'aquest concurs que fem sempre en començar el programa i que avui diu així. Enquesta, aquesta avui un poquet diferent. Vos demanem que ens digueu el nom d'una espècie d'au, una o vàries, les que vulgueu, que hagueu vist aquests dies de confinament, des de que vostra, a través del vidre, a través de, o des del balcó, o a través del vostre jardí, els que tingueu un jardí. També ens podeu enviar una fotografia, si voleu, a veure qui tenim per aquí en Pelopantón. Pelopantón diu que... diu Berno, però escuchar los gallos de Sineu a todas horas. Pues mira, escoltar els galls de Sineu té el seu què. A veure, Miguel Macmin ens envia una foto d'una gavina que estan edificant a la terrassa. Deus tenir, Miguel Macmin, una càmera amb un telescopi important, pel que veiem. Naima Verdaguer diu que veu coloms, cotorres, merles, però ara s'han amagat i no els puc fer la fotografia. En Alfonso Ladio ens envia un llistat de 7 de 19 espècies vistes. Caram, Alfonso Ladio. I fins i tot les ha etiquetat amb una web que diu Conoce a sus vecinos. Nakati Artigues, que avui la tindrem al programa, també ens envia fotos de dues gavines. Nálvaro Luna diu que just ahora passa una pareja de cernícalo vulgar frente a casa. I Nana Bonilla, que ens envia pues, un link de... A veure, obrim el link de Nana Bonilla i trobem una pàgina web que es diu Conèixer el riu, ocells de riu, perquè compartim, perquè aprenguem quins són els ocells de riu. No són exactament els ocells que podem veure des de casa nostra, però t'ho agraïm, Anna. Vinga, escriviu-nos a través del Twitter, digueu-nos quin ocell, quin au esteu veient aquests dies, quina espècie us heu fixat. En parlarem d'aquest tema, com vos hem dit, a la segona hora del programa.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Tu, Alberto Fernández, pel que dedueixo, tu no veus aus, sinó que veus dracs des de casa teva.
Dracs, i estàs a Barcelona, segurament, dracs de metall, de pols, de contaminació i de tot, però bueno.
Alberto Fernández, divulgador de la ciència, viatger, aquesta setmana és poc.
Poc.
És una afició que jo també comparteixo, com saps, i que hem deixat aparcada com toca. Alberto, per cert, també t'animo, que entris al Twitter del Balears fa ciència, veuràs fixat aquesta enquesta que vos demanem quina espècie d'au heu vist, o si no sabeu quina és, doncs ho podeu demanar o fer-li una fotografia, i així compartim doncs aquesta fauna urbana i aquests ocells, aquestes aus, que normalment no els hi prestem atenció i que avui a la segona hora les fotografiarem i fins i tot els hi farem dibuixos gràcies a Nakati Artigues, que és una il·lustradora científica. Alberto Fernández, tu vols que quan arribi la nit avui, si no tenim contaminació lumínica, mirem cap al cel, és així?
Doncs sí, m'agradaria que miréssim al cel amb ulls escèptics i crítics i no de la...
Com fem sempre en aquesta secció.
Clar, per això allà que el garatge, i no de la forma en què molta gent ha mirat i continua a vegades mirant al cel, o potser no tant al cel, i que és mitjançant l'astrologia. En parlem?
Astrologia. Mira, tu saps que va ser un dels primers llibres que em vaig comprar de petit?
Ja pot ser.
Ja des de petit vaig decidir el que no seria al llarg de la meva vida.
Bueno, llavors, ostres, va ser una bona decisió. Pensava que m'havien dit una altra cosa, que va sortir després dels inferns, però no.
Justament, clar, quan és un tema que desperta sempre molta curiositat, al principi, no?
De fet, des de petit i des dels inicis de la història. Si vols, contextualitzem res, en 30 segons una mica l'història d'on sorgeix tot el tema de l'astrologia, entesa com tot el contrari a l'astronomia. L'astronomia busca l'estudi dels astres i l'astrologia és una tècnica d'adivinació que el que busca és mirar el teu futur o saber el teu futur mitjançant la vista o la posició dels astres en el cel en el dia del teu naixement. Mm-hmm. Així que si vols us explico res, en 30 segons l'origen, vale? Tots ja ho sabem una mica o podem intuir que des de l'origen dels temps l'ésser humà ha observat el cel i ha intentat trobar patrons que li feien entendre diferents coses. Per què? Doncs perquè veia que hi havia certes migracions o arribades de fred o pujades dels rius que depenien o sempre coincidien amb uns certs rastres en el cel, vale?
Mirar el cel per tractar d'entendre el que passa a la Terra.
Exacte. Llavors van fer un fals paral·lelisme i van pensar que també això afectaria el futur personal de tots nosaltres. Llavors l'astrologia va sortir a Mesopotàmia fa uns 5.000 anys aproximadament, després la van perfeccionar els egipcis i finalment els grecs la van popularitzar entre tota la gent, vale? I va ser a partir del segle XVI que l'astronomia i l'astrologia, que fins a llavors eren més o menys el mateix, van separar-se definitivament. Gràcies, entre altres, a Kepler, que va ser dels primers que van començar a descobrir totes les lleis que governen els cels. Vale? Llavors, a mi, jo el que volia explicar-vos avui és dir-vos uns certs arguments o preguntes que no respondré, les deixaré a l'aire perquè m'agrada que la gent les mediti una mica, perquè tots veiem una mica la irracionalitat que hi ha darrere de tot el que té a veure amb l'astrologia, amb aquesta tècnica d'adivinació que inclús avui dia encara continua pretenent entre tots nosaltres. Des del llenguatge, amb paraules com desastre, que ve de dir aster, que significa mala estrella, o influència, que significa que ve de la influència que els astres feien sobre les persones per enviar-los enfermetats. I d'aquí ve la contracció flu, que s'utilitza en l'anglès per parlar de la grip, per exemple. Però està molt present a les nostres vides. Us deixo una sèrie de preguntes, vale? I de també algunes afirmacions. A l'astrologia sempre s'utilitza molt a Venus, i Venus no cal ser astròleg per saber que és considerat el planeta de la feminitat, del bon amant, de la sociabilitat, de l'amor, etc. Però, en canvi, una d'aquestes primeres irracionalitats de l'ús de Venus per parlar de coses tan maques és que quan hem anat allà i hem observat Venus, veiem que és un món on plou àcid sulfúric, el sofre està hirviendo, perdó per la castellanada, es desfan els metalls i és el més semblant a l'infern que coneixem. Vull dir, quan hi anem i sabem el que hi ha, canvia molt la pel·lícula. Després hi ha planetes com Mercuri, que aquest any és famós perquè fa moviments retrògrads, i això, segons els astròlegs, porten desastres. Quan en realitat tots els planetes fan moviments retrògrads i varis cops a l'any. Retrògrads vol dir que, tal com avancen pel firmament, a vegades sembla que tornin enrere per tornar a arrencar. De fet, d'aquí ve precisament la paraula planeta, que va ser com els grecs van anomenar aquestes estrelles que no sabien què eren, però que no avançaven igual que la resta. I planeta significa en grec estrella errante.
I d'aquí, Alberto, ve la història aquesta que està molt de moda, aquesta pseudociència que aquests dies aquesta setmana està molt de moda, de Mercuri retrògrad.
Sí, que serà tres cops aquest any retrògrad, però és que el que no parlen és que Saturn, Júpiter també ho són, Venus també és retrògrad, i nosaltres probablement, la Terra, vist des d'un altre planeta, també sembla que torni enrere.
A veure, el fenomen astronòmic no està entredit, sinó el que està entredit és el que totes les desgràcies i les coses dolentes que ens poden passar per culpa de que Mercuri vagi enrere, no és així?
Exacte, sí. Tots pensen que com no està avançant i com torna enrere, això significa que ens passaran coses dolentes. Però bueno, això porta passant sempre. L'astrologia també es basa en 12 signes, que són 12 constel·lacions creades arbitràriament per les persones del món occidental. Mentre que al Japó, a la Xina, a la Índia o a l'Àfrica tenen astrologies diferents i tots ens pensen que la seva és la correcta. I això, la pregunta que us llenço és, no sona massa a revisió? La meva és la correcta, les altres no. I en realitat, si ens fixem, si rasquem una mica, no són ni tan sols 12 signes. Ho van ser quan es van crear, però la Terra, en el seu moment, al voltant del cel, passa per una sèrie de constel·lacions, que això és el que es diu el zodiac, on suposadament hi ha 12 símbols. Però en realitat la Terra passa per 13 o 14 símbols. De fet, passa més temps per un símbol que es diu Ofiuco, que és el que significa el serpentario, però ningú diu que l'astròleg de cabecera li hagi dit que sigui Ofiuco. És a dir, l'astrologia en 5.000 anys no ha avançat absolutament res, no ha acceptat les noves constel·lacions per les que passa la Terra, etc. De fet, si
el problema és que, disculpa'm, el que ha avançat ha estat el negoci al voltant de l'astrologia.
Això ho anava a dir.
Malauradament,
I fiquen ordinadors, però simplement per cobrar més fàcilment.
O els canals de televisió, no? Que també, aquests programes que tenen tant d'èxit que t'adivinen el futur.
I la quantitat de revistes, més, perquè hi ha hagut presidents dels Estats Units com Richard Nixon que consultaven astròlegs abans de prendre decisions. Això és molt bèstia, i públicament ho deien, eh? Després, si fiquéssim a Plutó al zodiac, el zodiac s'hauria de reescriure i ficar-hi fins a 25 constel·lacions. Però, bueno, hi ha alguna cosa relacionat amb això que els astròlegs mai tenen en compte, i són els altres objectes del cel, els cometes, els meteorits, asteroides, galàxies, estrelles de raig gamma que llencen rajos molt més poderosos que tot el Sol. Uh-huh. Vull dir, tots aquests cossos mai els tenen en compte. Hi ha també coses curioses, preguntes que a mi em fan gràcia. Com s'ho fan els inuit o els esquimals que viuen a les zones polars? Perquè allà a les zones polars el cel sempre és igual i allà no es veuen planetes degut a la rotació de la Terra. què passa? Són gent sense personalitat, mai els hi passa res, no tenen horòscop. Fan també moltes altres falses analogies, com per exemple una molt famosa, que segur que molts oients pensen, és el de la marea.
El de les...
Sempre diuen, no, si els, la lluna i el sol afecten les marees i el nostre cos està fet un 60% d'aigua, segur que ens ha d'afectar. Això implica un cert desconeixement de física, de batxillerat o d'ESO. Ja entenc que la gent no ho sàpiga si no ha fet el científic o tecnològic, però el sol i la lluna, efectivament, tenen una influència gravitatòria sobre nosaltres, però estan infinitament més lluny que el metge que ens està, que està ajudant a les nostres mares a parir, que té molta menys massa, però està infinitament més a prop. De fet, es pot calcular. I el metge influeix gravitacionalment sobre nosaltres més de 12 milions de cops que el sol i la lluna junts. És molt més petit, però està infinitament molt més a prop. I després ja, com quasi per acabar, els mítics arguments que es diuen contra l'astrologia, però és que són mítics de clars que són. I el cas dels naixements dels bessons. Dos bessons deixen igual, però tenen vies diferents. I a mi, davant d'això, sempre em surten preguntes que els astròlegs a dia d'avui no són meves, aquestes preguntes. Venen des del segle II abans de Crist, que un filòsof grec que es deia Carneades les va pronunciar, però són preguntes com... Per què és el naixement i no en el moment de la concepció quan s'estableix el signe del zodiac? O per què el ventre de la mare sembla apantallar la influència dels astres? Perquè si només tenim en compte el moment en què surt de la mare, llavors significa que abans, durant la concepció, no importa. I si és una reproducció in vitro, què passa? És el vidre de la proveta que protegeix els astres?
Molt bon.
És capaç de viatjar milions de quilòmetres i no travessar la pell humana?
Molt bona pregunta, Alberto Fernández. Per cert, te la faig jo la pregunta. Tu quin signe del zodiac ets?
Jo sóc Àries, però si això segons els 12 símbols de tota la vida. Si ho fessin seriament, seria Tauro.
Acabem, Alberto Fernández. Sí. Deixa'm dir-te i dir-los als oients que avui, dissabte 28 de març, sabeu que avui tornem a celebrar l'hora del planeta, malgrat tot. Celebrem l'hora del planeta i la celebrem de 20:30 a 21:30, que és l'hora aquesta que sabeu que apaguem els llums, aquesta mesura que fa ja bastants anys que fem. Posa el que proposo. Què vos sembla si quan apaguem el llum a l'hora del planeta, que és avui, mirem cap al cel, perquè serà un bon moment per mirar cap al cel, i llavors pensem en la ciència, sobretot.
Treballem amb un cel de veritat.
Amb tot el que tenim al nostre cel, que no té res a veure amb els signes del zodíac, ni bé, això està molt bé per posar-ho a la història, però no té res a veure amb la ciència.
Em deixes dir una frase de Montesquieu?
Sí, ja acabem, vinga.
Diu, una frase que per escriure l'astrologia, va dir: l'obstinació per l'astrologia és una orgullosa extravagància. Creemos que nuestros actos son lo bastante importantes como para merecerse estar escritos en el gran libro del cielo. És una cura d'humilitat.
Gràcies, Alberto. Cuida't.
Gràcies. Adéu-siau.
Balears fa ciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Jordi Pereira, autor del blog i del canal de YouTube Ciència de Sofà. Jordi, feia temps que no teníem l'oportunitat de saludar-te. Com estàs, Jordi?
Pues bueno, bé, per aquí, en quarantena, com tots.
En Jordi és a Eivissa, correcte?
Sí, exacte.
Molt bé, Jordi. Estàvem parlant amb en Alberto Fernández d'astrologia.
Sí, ja he sentit una mica, sí.
I li he dit que quan jo era molt petitet, un dels primers llibres que em vas comprar era sobre els signes del zodíac, que llavors em vaig donar compte de que la ciència anava molt més enllà i potser a partir d'aquí vaig agafar una reacció a la inversa, no? I em vaig interessar més per la ciència. Justament, Jordi, avui ens vols parlar d'aquests dies que tenim més temps per estar a casa nostra i per estar amb una ciència, amb un sofà, per exemple, veient el canal de Ciència de Sofà, que segueixes bastant actiu, pel que hem vist, per cert.
Sí, no, clar, Jordi. Sí, de fet, jo, és això, encara que estiguem de quarantena i que tot el país estigui bastant parat, jo segueix treballant, sí, jo segueix tenint treball, així que en aquest sentit tinc coses que fer.
Molt bé. Tot i així, ens voldries parlar d'algun llibre? Ens volies recomanar algun llibre de ciència?
Sí, clar. Faltaria més, home. Per cert, sobre l'astrologia, ja que estava parlant d'aquest tema, perquè tenia una anècdota que m'apareixia curiosa també sobre aquest tema. No sé si la podria contar.
Sí, explica-la, clar que sí.
Jo va haver-hi un any que vaig ser professor d'una acadèmia I hi havia una alumna que creia molt en aquest tema de l'astrologia, i jo li intentava explicar que això realment, bueno, l'astrologia al final és gent que t'intenta dir coses molt generals perquè alguna aparegui que encaixa amb la teva personalitat, i que en els fons no és que estiguin acertant perquè tinguin algú que veure els planetes amb altres ni res, sinó que simplement es basen en dir coses molt, molt vagues, molt genèriques, que es poden aplicar a qualsevol persona. I en aquesta alumna, per demostrar-se, li vaig preguntar quin era el seu signe de zodíac, i em va dir, bueno, no me'n record quin era, però jo vaig mirar en el mòbil un signe diferent i se'l vaig llegir. Mm-hmm. I vaig llegir-li l'altre signe diferent, que no tenia res a veure amb el seu, i li vaig dir, tu creus que s'ajusta a la teva personalitat, això? I em va dir, sí, crec que s'ajusta exactament a com tot. I vaig dir, pues, no és el teu signe, és un altre. I en aquell moment vaig pensar, clar, que en aquell moment vaig pensar, bueno, això li farà donar-se en compte que realment es pot aplicar a qualsevol persona. I la seva resposta va ser, no, és que resulta que hi ha gent que tenim característiques de dos signes diferents. I, per tant, per això jo dic, joder, me cago en tot. Jo pensava que havia ensenyat alguna cosa i no va funcionar aquesta estratègia.
Sí, i malauradament tots aquests canals que s'han fet tan populars, no?, d'astrologia, de predicció del futur.
Sí, no sé per què...
I tot aquest negoci...
Em sembla que que està tornant a guanyar popularitat per algun motiu entre la gent jove, i no sé per què, és la veritat, però bueno. Jo volia parlar d'uns llibres que em semblen interessants perquè la gent s'entretengui una mica durant aquesta quarantena, si pot ser.
Vinga.
Llibres
Vinga,
de ciència. Alguns de ciència, algun de ciència-ficció, però bueno, de ciència-ficció els tractaré després. De ciència, no sé si et sona un llibre que es diu La cuchara menguante.
La cuchara menguante.
No. Això, per la gent que li agrada la química, és un llibre que està superbé, és d'un autor que es diu Sam Kim, i està molt bé perquè et parla de tots els elements químics de la taula periòdica, no te parla d'ells en ordre, diguem, fent una espècie de numeració, sinó que et va parlant sobre històries, diguem, sobre històries curioses d'aquests elements químics, i a lo llarg dels capítols els va enfilant de manera que és un llibre molt, molt entretengut de llegir, la veritat. O sigui, te'ls va juntant per capítols com un poc amb els que estan relacionats un amb els altres a nivell històric, i és molt curiós.
Perfecte, en prenem nota, La cuchara menguante.
Sí, que anaves a dir, per cert, que crec que t'he tallat.
No, que anava a dir que nosaltres havíem parlat de La ciència en la mesa, un llibre que havíem recomanat fa un parell de setmanes, que també anava de la química, perquè, clar, a la taula i a la cuina hi ha molta química.
Clar.
Cert. Vinga, més coses.
Un també de química, però aquest ja és més tècnic, diguem. Es diu, no sé si està en castellà, ara, que ho penses. En anglès diu Nature's Building Blocks, és les bloques de la naturaleta, i aquest sí que és un llibre que és enumeració de tots els elements químics en ordre alfabètic i explicar-te propietats de cada un. Aquest estava molt, molt bé, és Nature's Building Blocks, i és d'un tal John Emsley, però clar, aquest, no sé si està en castellà, recupens, però és que com l'he vist just aquí al costat i he pensat, hòstia, ja que estic parlant de la cuchara menguante, aquest és per gent una mica més exigent en aquest sentit.
I los bloques de la naturaleza, eh?
Clar, és que no sé si està en castellà, això és la cosa. No sé si comprovar-ho ara mateix.
No, tranquil, tenim temps, els oients, segur que des de casa seva aquests dies tenen temps per comprovar-ho, a través d'internet.
Sí, exacte. Llavors també hi ha un llibre, jo normalment sobre biologia i tal no sol llegir, però hi ha un llibre que és d'en Ricard Soler, que es diu La lògica de los monstruos, que sí, me va agradar molt, personalment. Parla una mica sobre, bueno, la història de l'evolució, o sigui, l'evolució de la vida a la Terra i tal, i està... A mi em va agradar molt, de veritat, és molt curiós. I veig que el que comentava de la taula periòdica no està en castellà, crec. Però, bueno, és igual.
Molt bé, La lògica de los monstruos.
Sí, exacte.
Algun més, Jordi?
Hi ha un llibre, no sé, coneixes una pàgina que és bastant coneguda, és una pàgina que es diu XKCD, sí. És una tira còmica d'en Randall Munroe, que és un tio que treballa per la NASA, que no sé si és físic o què és exactament, però té a la seva pàgina web té una secció que es diu What If, què passaria si.
Sí. És molt seguit, aquest home.
Sí, sí, és superseguit, és molt conegut per això. I la gent li envia preguntes absurdes de ciència i ell les respon d'una manera superentretenguda, a més és un tio molt graciós i també fica petites tires còmiques durant la resposta. I aquest llibre està super, super bé. O sigui, el recomano molt perquè és una manera molt entretenguda d'aprendre, bueno, ciència en general, a través d'una sèrie de preguntes. Però?
Jordi, que et volia preguntar, tu també interactues amb els teus seguidors? En Jordi Pereira, sabeu que té aquest
blog. Sí, no, de fet, aquest XKCD, Randall Munroe, va ser una inspiració per jo per obrir la meva pròpia secció de respostes en el meu blog. Tinc una secció en el blog que diu respostes que m'adic precisament a això. Respondre preguntes de gent que de caràcter científic, de gent que me segueix. No solen ser tan absurdes com ses d'en Randall Munro, perquè jo no tinc uns coneixements tan avançats com ells de física, i per tant hi ha moltes coses que no me les puc treure un poc de sa màniga, diguem, com ho fa ell, que ho fa calculant bé i fent simulacions i models i tot això. Jo això no ho sé fer i no és tan detallat.
Si entreu a Ciència de Sofà, trobareu les darreres entrades sobre el coure, un aliat de la lluita contra les pandèmies. El poble que potser va ser destruït per un cometa, i la taula periòdica, el bismut, el metall que forma cristalls de colors. Per cert, tu que t'agraden tant els metalls i les pedres i les roques.
Tenir una col·lecció d'elements químics que...
Deus tenir un mono de pedres i de roques i de no poder sortir.
Tinc que moltes ganes de sortir a buscar minerals una altra vegada, però bueno, és per, és per un bien mayor.
No em vull ni imaginar quan tot acabi, perquè acabarà, perquè tot això acabarà, aquest confinament acabarà. Doncs quan sortiu a la muntanya segur que us trobareu en Jordi Pereira cercant pedres.
Buscant quarts. Quan s'acabi la quartcentena...
La que avui ens ha recomanat, la cuchara menguante, los bloques de la naturaleza. La lògica de los monstruos. Sí. I per acabar, ens n'havas a dir alguna cosa més, Jordi?
També, els oients d'Eivissa, si us agrada la geologia, hi ha un llibre que diu Eivissa, camins i pedres, que està super, super bé sobre la geologia d'Eivissa, quins minerals es poden trobar a cada lloc d'Eivissa i tal, i allò, aquest llibre m'encanta, m'ha ajudat a conèixer molt sa illa, i ja no només a nivell geològic, sinó també que ha estat un impuls per anar i descobrir una mica més Silla. Que duc molts anys visquent aquí, però clar, al final hi ha vegades que no tens un incentiu per anar a visitar algun lloc. I està molt bé, Eivissa, camins i pedres.
Eivissa, camins i pedres, l'afegim a la llista. Llibres que trobareu referències a internet, podreu llegir alguns online, i potser també hi ha serveis de llibreries que l'estan servint a domicili, els llibres. Jordi Pereira, moltíssimes gràcies.
A tu, vagi bé.
Fins aviat, cuida't, bon cap de setmana, Eivissa.
Igualment.
Balears a Ciència. Enric Colat. IB3 Ràdio.
Informació del Servei Municipal sobre el coronavirus.
He de posar tiquet o moure el vehicle si el tenc a l'hora?
No. Se suspèn el servei de l'hora mentre duri l'estat d'alarma. La zona blava no estarà en funcionament durant aquests dies.
Puc agafar un taxi i utilitzar Bicipalma?
El servei de taxi funciona amb normalitat. S'han acordat amb els taxistes mesures específiques de descontaminació dels vehicles. Les bicicletes s'han de retirar del carrer i es deixarà de prestar el servei de Bicipalma durant 15 dies.
Palma també es queda a casa.
Ajuntament de Palma.
Societat Anònima no tracta d'empreses, sinó de persones anònimes del nostre entorn. Persones que ens explicaran les seves vivències, els seus reptes, les seves preocupacions, els seus secrets i les seves il·lusions. En definitiva, ens parlaran de la seva vida. Societat Anònima, dissabte, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio.
La ràdio pública t'explica el minut a minut de l'estat d'alarma. A IB3 Ràdio tens tota la informació a l'informatiu matí de les 7, a l'informatiu migdia i a l'informatiu vespre, a partir de les 7. Amb connexions i seguiment de les compareixences i rodes de premsa a El Dia, de 9 a 1, a Multiplex, de 3 a 6, i a més t'acostar amb la cara B i una visió més distesa del coronavirus a l'equip de guàrdia de les 8 del vespre. Queda't a casa teva amb IB3 Ràdio.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Soy metálico en el jardín.
Doncs és hora de posar en marxa un nou capítol, segona setmana de Ciència des de casa, hashtag Ciència des de casa. Recordeu que la setmana passada vàrem començar aquesta secció per cercar una representació, una petita representació que mirarem d'anar pues, expandint, no?, a mesura que passin les setmanes. Heu estat molts, els científics que mos heu cridat al llarg de la setmana, equips, projectes, estudiants, becaris... De veritat és que amb totes les propostes que ens heu fet podríem fer... No sé quants Balears Faciència podríem fer alhora. Però mirarem un poc de donar sortida a tota aquesta demanda de científics que esteu preparant coses, que us heu quedat a casa confinats, però tot i així doncs, teniu que avançar i seguir amb els vostres projectes, com en el cas d'Anna Magdalena Vicenç, la conservadora del Jardí Botànic de Sóller. Molt bon dia, Magdalena, com estàs?
Hola, bon dia, bé, molt bé.
Magdalena, on ets ara mateix? A casa teva, al jardí?
Som a casa.
Ets a casa. Mm?
Sí.
Molt bé, però hi tens que anar?
Com
perquè
tothom.
Sí, com tothom. El que passa que en el teu cas hi has d'anar de tant en tant al Jardí Botànic, no és així?
Sí, home, el Jardí Botànic...
Hi ha feines que no, es, que no es, exacte, hi ha feines que no esperen, vull dir.
Exacte. Com de Pablo Neruda, podran cortar totes les flores, però no aconseguiran detenir la primavera. I la primavera ha arribat en el Jardí Botànic i ha arribat a tot i tenim una feinada, és època de més feina del jardí, en la qual els jardiners no poden deixar d'anar-hi, tot i que sí que han tancat els jardins públics, les persones que estan en contacte amb públic estan a casa, però mantenim un mínim, com tots els jardins botànics espanyols, que de fet m'han posat un pot d'acord, no? Estan associats espanyols i portuguesos i han tancat tots els jardins, però han de mantenir certa activitat perquè ens ha pegat aquesta època, que és l'època on les plantes pues, desperten de l'hivern i floreixen i tenim projectes en marxa, hem de fer seguiments de floracions, hem de recollir dades i, en principi, no feim cap activitat en el camp, però sí que el jardí s'ha de mantenir.
Perquè la primavera ha arribat, malgrat, paradoxalment, doncs aquests dies pareix que tot el fred que no hem tingut en tot l'hivern el tenim ara, just quan comença la primavera, però la primavera ha arribat, i m'imagino que el jardí, a pesar de tot, deu estar espectacular, no?
El jardí està espectacular, vull dir, esteu roure, t'espera. Hauríem d'estar fent aquest programa de ball i roure, no?
Efectivament, aquell roure que li tenim tant de carinyo, que hem vist... Anava a dir néixer? No el vam veure plantar, en el meu cas no el vaig veure plantar, però sí l'hem vist créixer, l'hem vist fer-se gran i l'hem vist fer ombra i l'hem vist... bueno, li tenim molt de carinyo en aquest roure que imaginem espectacular i algun dia ens agradaria molt poder tornar a fer el Balears Faciència sota el roure.
Segur. A la pròxima primavera. Les plantes tenen la capacitat de reconèixer l'estació on se troben. És a dir, paren per percebre la quantitat d'hores de sol, la temperatura, la duració dels dies, paren per percebre les condicions ambientals idònies que necessiten elles per florir després de la seva vernalització, que és l'hivern, no? Vull dir, és necessari uns dies de fred perquè aquesta floració sigui tan activa, cosa que, bueno, enguany, la veritat que no han tingut, això ja és un altre tema de canvi climàtic que mos perjudica, però per això feim aquest seguiment de floració. És molt important ara prendre dades de tot aquest tema de la floració, perquè tenim en el jardí un avantatge, que és que tenim dades de fa més de 20 anys de la floració del jardí. En la qual això ara és molt important per fer estudis de canvi climàtic i valorar com afecta la floració. I aquesta és la feina un poc que s'està fent en el jardí. Les plantes detecten el canvi de les hores de llum i tot això i estan començant a florir. I el jardí està espectacular.
Espectacular, l'imaginem. Ens l'imaginem espectacular, Magdalena, i m'imagino també que, malauradament, els projectes de recerca amb els quals participa el Jardí Botànic de Sóller, com us ho feu aquests dies?
Bueno, paralitzat tota la feina de camp. Això sí que no se pot sortir de camp i aquesta feina, pues, d'algunes coses haurem perdut un any, perquè estàvem fent el seguiment d'algunes plantes que realment no us haurà passat la seva floració, perquè això durarà, bueno, haurà durat un mes segurament i haurem perdut un any de haurem d'esperar l'any que ve a fer aquestes feines. Però, per exemple, tenim altres projectes de recuperació de varietats en la Conselleria d'Agricultura i bueno, això s'ha hagut de fer. Han recuperat una varietat de pomeres. Ara és el moment d'empeltar, a banda que treguin ses fua, i de fet fa un 15 dies van fent empels, això s'ha de mantenir, s'ha de regar, s'han de controlar tots aquests, han fet de més 150 empels de diferents pomeres de varietats antigues de ses Balears, i aquest projecte sí que se fa tot en el jardí i se segueix duent a terme, han germinat.
Magdalena, ens repeteixes aquesta frase que ens has dit per començar, que m'ha encantat, i m'agradaria acabar amb això, si et sembla, aquesta cita.
La cita d'en Pablo Neruda?
Sí, per favor, la cita d'en Pablo Neruda, que anava
a saltar. Podran cortar todas las flores, pero no conseguirán detener la primavera.
Podran cortar todas las flores, pero no conseguirán cortar la primavera. Alicia Sintes és professora titular a la UIP en l'àrea de física teòrica i investigadora principal del grup de recerca de física gravitacional, teoria i observació. I ens està sentint. Hola, Alicia Sintes.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Hola,
Alicia.
Encantada.
T'ha agradat la cita d'en Pablo Neruda?
Que ens ha fet. Molt maca.
Ah, que sí?
Sí.
Magdalena, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
I ànims.
Bon dia. Ànims també. Gràcies. Adéu.
Alicia Sintes, com estem?
Molt bé. Doncs aquí a casa, com quasi és la majoria de tots nosaltres, i gràcies per cridar-me a poder participar a aquest Balears de Ciència o Ciència des de casa. I primer
efectivament.
De tot, doncs, volia donar, doncs, el meu agraïment.
Gràcies a tu, Alicia. Això és el primer.
No, jo primer de tot doncs, voldria donar tot el meu agraïment a tots els professionals que aquest dia, tant professionals sanitaris i de seguretat, com també tots els professors que estan fent una feinada en aquests dies, en aquesta situació tan desagradable per molts de nosaltres.
Tots bé per això, Alicia? Que vostra, tots bé? El teu equip també?
Bueno, jo diria que més o menys estem tots bé, eh? I l'equip està bé, també tenia la peculiaritat que en aquest moment l'estudiant de doctorat de Rodrigo Tenorio està als Estats Units, a l'Ego Hampton.
Això anava a dir, perquè tens repartit gent, com sempre, per tot el món, no?
Bueno, vull dir, pròpiament ara del grup, el que estigui a fora només és en Rodrigo, que tenia una estada de 3 mesos, perquè estàvem operant, ara el detector, i el detector doncs, aquesta setmana s'ha deixat d'operar perquè també tenen les mateixes restriccions de moviment que tenim nosaltres.
Molt bé, i com explica'ns, Alicia, com us distribuïu, com esteu fent, com està l'aigua en aquests moments? Aturat o segueix
bueno,
en curs?
L'aigua està en marxa, els detectors, tant els americans com l'europeu Virgo, però aquesta setmana se va decidir que per no posar en risc la gent que està treballant, era, el millor de tot, era, pues, anar apagant de forma suau l'instrumentació, de manera que oficialment crec que hem acabat, el que encara s'estan fent comprovacions, perquè les dades no bueno, tinguin tota la informació necessària, i en aquest moment pues, se deixa de prendre dades. És a dir, hi havia el nomenat tercer període d'observació que tenia que tenir una durada d'un any, doncs no arribarà. S'haurà aturat un mes i uns dies abans d'haver conclòs el que volíem pel temps d'observació.
Per mort del virus del Covid-19, eh?
Exactament, perquè als Estats Units també en aquest moment també està... no els hi va massa prou bé.
El virus del planeta Terra, en certa manera, està dificultant també la detecció d'ones gravitacionals.
No, les ones les seguim detectant perquè ara tenim molta feina d'analitzar dades. Llavors, la feina segueix perquè estem molt acostumats a treballar a distància, a treballar en mitjans videoconferències, però, evidentment, la vida se complica, perquè no estem fent feina des del despatx, estem fent feina des de casa, i a casa hi ha la logística, sobretot aquí a la meva, que hi ha una filla, estem tots intentant repartir-nos l'espai, cada un necessita un pot de privacitat, etc. I bueno, i ja que, bueno, inclús jo diria que en quasi s'estan treballant més hores de feina, però hi ha que afegir-li més o cuinar, o més fer net, o més el de tot.
És veritat, Alícia, que ara que parlàvem d'ones gravitacionals, podríem fins i tot cercar alguna similitud entre la detecció d'ones gravitacionals i pel que fa a l'anàlisi de dades, i el Covid-19?
Bueno, no i sí. Llavors, diguem que no tots som experts en analitzar dades, evidentment per fer anàlisis astrofísics. Però els mètodes estadístics que emprem i l'anàlisi de grans quantitats de dades són mètodes que es poden aplicar a molts altres camps. Jo he dit molt de casos que es poden aplicar a medicina. En particular, tots aquests mètodes d'estimació de paràmetres bayesià. I no és una cosa que se m'ocorre així de cap i volta, sinó que, com que tots nosaltres som experts, tots els membres de la corporació, doncs la broma va començar per Facebook, per les xarxes socials, que la gent s'estava picant, allà fent prediccions, però jo amb aquest model, jo amb aquest altre model, i dos antics estudiants de doctorat nostre, el doctor Xisco Jiménez i el doctor Miquel Oliver, que formaven part del nostre grup, pues, també se van muntar a fer un exercici com didàctic, no és un exercici epidemiològic, no és un estudi científic, i llavors ells han muntat una pàgina web que està actualitzada a dia d'ahir, que són models, però és com tenen dos models, llavors intenten prediure pues, el número de morts i fins quan i quan s'acaben aquestes morts relacionades amb el Covid-19.
Alícia Sintes, t'agraïm moltíssim que hagis estat uns minutets amb nosaltres. Tot això passarà, ho dèiem abans, som conscients tots de que pues, no ens toca altra cosa que quedar-nos a casa, fer teletreball, i en el teu cas pues, m'imagino que està en contacte amb els equips d'Estats Units, i quan acabi tot, pues, molta feina acumulada, imaginem, Alícia.
Bastanta. Hi ha algunes dificultats, perquè hi ha coses que a vegades s'han de fer en paper i no es poden fer, però el dia a dia va seguint. I una vegada més jo vull agrair pues, això, a tots els professionals, tota la gent que està treballant. I el que estic veient també és tots aquests professors que estan donant classes a distància, ho veig cada dia amb la meva filla, la feinada que estan preparant perquè els nens puguin seguir, els adolescents també, aquestes classes. I dit això, voldria també recordar una professora meva, Elvira Badia, que també va ser Premi Ramon Llull, que malauradament ens ha deixat aquesta setmana, i que va ser la meva professora de Biologia i Geologia. Va explicar les plaques tectòniques, va ser la primera persona que m'explicava astrofísica, i jo crec que era una gran persona, que tenia una gran vocació, i era un altre referent, una persona de valors que em volia recordar.
Un record per ella i per tota la seva família. Alícia Sintes, professora de la universitat en l'àrea de física teòrica. I aquests dies teletreballant en contacte amb tots els equips del LIGO i Virgo pues, per tot el món, ara aturats, segons ens ha explicat des de fa un mes i mig, sense perspectiva de que es tornin a obrir a curt plaç.
Bueno, vull dir, és una aturada aquesta setmana i la perspectiva és quan se pugui tornar en funcionament, pues, primer se milloraran i començarem un altre avant.
Gràcies, Alícia. Bon cap de setmana.
A tu, Enric. A tu.
Adéu.
Sigo el movimiento de los peces en el agua.
A Mallorca, 106.8.
El meu nom és Aina. Jo passo el dia aquí amb el meu home. Bueno, el meu home fa feina, és forner, i quan arribes de matí ha de fer feina, doncs, muntar un poc en bici estàtica. Jo, mentrestant, he anat fent neteja per la casa, que crec que totes les cases d'Espanya, almenys, estan ben netes. I després faig un poc de gimnasi, m'arreg, faig el dinar, ell se'n va a dormir un rato, i després s'hora baixa, doncs, pas s'hora baixa així com puc. Tenc una coseta petita, no cada dia la baix, però aprofit si tenc anar a tirar reciclatge o els fens o això, de trec, faig la volta fins al contenedor i torn.
Festa teva a la ràdio pública. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és coneixement.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IV3 Ràdio, amb Enric Colet.
Hashtag ciència des de casa. Balears fa ciència, IV3 Ràdio, segona setmana de, pues, aquesta secció que hem posat en marxa per contactar amb diferents investigadors i científiques de les nostres illes. Pau de Vilchez és sotsdirector del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic de la UIP i professor de Dret Públic a la Universitat de les Illes Balears. Com estàs, Pau?
Bon dia, què tal?
Bon dia, Pau. Tenim 5 minutets per compartir amb tu, Pau. Volíem saber, per cert, ho hem dit fa una estona, que avui és l'hora del planeta, a les de 20:30 a 21:30. No imaginàvem, Pau, que d'una emergència climàtica anàvem a passar una emergència per una pandèmia, veritat?
Sí, el que passa és que bé, l'emergència climàtica continua. La pandèmia segurament se trobarà un tractament, se trobarà una vacuna i no mos ha de fer perdre el nord d'una emergència que pot ser molt més greu i que tindrà que farà moltes més víctimes i unes conseqüències molt més desastroses sobre la nostra economia. Jo crec que és important tenir en compte una cosa. La crisi del coronavirus i totes les desgràcies que està causant i tot el mal que està fent és una crisi que mos ha caigut damunt de manera sobtada, inesperada, i en la qual no tenim eines per fer-hi front ara mateix, més enllà de l'aïllament de les persones i evitar que els contagis se propaguin. A diferència d'això, el canvi climàtic és una emergència que hem vist venir des de fa ja dècades i per a la qual tenim respostes, tenim solucions. No és com el coronavirus, que està tothom assustadíssim i que no hi ha tractament i que no hi ha vacuna. Per al canvi climàtic, nosaltres tenim les eines. Sabem què és el que ho causa, les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I sabem què hem de fer per aturar-ho. Hem d'aturar aquestes emissions. I això vol dir moure'ns d'una altra manera, això vol dir consumir d'una altra manera, això vol dir organitzar-nos d'una altra manera. I jo crec que caldria aprofitar un poc aquestes setmanes que han posat de manifest moltes coses. Ahir en David Abril publicava a l'Ara Balears un article molt interessant de 10 coses que ha après. N'agafaré diverses prestades. Hem après, per una banda, lo fràgils que som. I jo crec que això és molt important, adonar-nos que mos pensàvem invencibles, i per això molta de gent, bueno, parlàvem de canvi climàtic, dèiem els desastres que causaria, i pentura molta de gent deia, bueno, sí, ja veurem, però no ho ve com una amenaça real. Jo crec que el coronavirus mos ha demostrat que com a societats i com a individus som vulnerables, i això és important tenir-ho en compte. Però també ha posat de manifest una altra cosa, i és que els desafiaments col·lectius globals necessiten respostes valentes, també globals. I això és el que fa falta en el canvi climàtic. El que fa falta és que tots els països se posin d'acord, però no només això, sinó que tots els països facin tot el possible, perquè el que deixa de fer un país té després impactes i efectes sobre la resta. I això és important tenir-ho en compte. Jo crec que aquesta crisi econòmica que està provocant el coronavirus ens hauria de fer pensar que, com que el canvi climàtic també pot provocar crisis econòmiques molt més greus, el que hauríem de començar a fer és pensar com ens protegim, com esdevenim més resilients, quin tipus d'economia volem. podem dependre d'un sector com el turístic, que ara mateix està en fallida total amb els turistes que no volen venir? No, no té cap sentit. Tenir un sector primari, agrícola, tan petit com el que tenim, té sentit per fer front a les món que vendrà? Tampoc. Hem d'impulsar el sector primari, el sector descuidat. Hem de fer moltíssimes coses i jo crec que seria molt important que abans que acabi aquesta crisi, la gent que ha de prendre les decisions se posi en marxa per fer un pla perquè tots els estímuls econòmics que se posaran en marxa quan això acabi estiguin dirigits cap a poder consolidar una transició verdaderament ecològica que faci que tots puguem viure un món millor, d'aquí no res, en lloc de tornar a posar en marxa mecanismes del passat que mos duen a una situació molt més greu i molt més dramàtica que la del coronavirus.
Pau, doncs tant de bo puguem aprendre això que estàs explicant, aquesta reflexió que estàs fent, dir-te, supos que alguns oients que ens estan sentint, doncs, per cert, sentim ocells de fons, no sé si és aquest.
Sí, sentim ocells, és la meravella, la natura que recupera el seu espai.
Ara, després, a la segona hora del programa, parlarem d'aquest tema, parlarem dels ocells, parlarem d'observar aus des de ca nostra, no? Observar. I de, podries participar, si vols, tenim en Pau, que ens diguis quin au o quin ocell estàs observant aquests dies.
Moltes moltes mèl·leres per aquí.
Deia que arribant a la ràdio anava per via de cintura i era impressionant, no? Jo crec que no record mai una via de cintura, és que ni a les 4 de la matinada, és que no hi havia ningú, no hi havia cap cotxe, no? No hi havia cap cotxe circulant per Palma. Pau de Vilchez, supos que coneixes en Maxi San Miguel, el director de l'Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos de la UIP.
No tinc plaer.
Us podeu saludar.
Sí, encantat.
Molt bon dia, Maxi.
Bon dia, Enric. Bon dia.
Maxi, t'està sentint en Pau de Vilchez, el sotsdirector del Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic.
Bon dia, Pau.
Què tal? Com estàs?
Pau, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i seguim endavant.
Gràcies per les teves reflexions. Gràcies per les teves reflexions, Pau. Una abraçada.
A tu.
El director de l'Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos de la UIP, l'imaginem també confinat. Com estàs, Maxi? Tot
pues
bé?
En casa, com a todos, trabajando desde casa.
Treballant. Molt bé, Maxi, conta'ns, com us organitzeu a l'Institut de Física Interdisciplinar, aquest centre mixt de la universitat i el CSIC, que té la seva seu física al campus de la UIP?
Bueno, pues el edificio que está en el campus de la universidad, como todos, están cerrados, pero la verdad es que seguimos adelante con mucho trabajo. Quizás nosotros tenemos una ventaja respecto de otros sitios en que estamos muy acostumbrados al teletrabajo por las muchas colaboraciones con otros centros, colaboraciones internacionales, es decir, es el día a día nuestro en circunstancias normales, ya son muchas videoconferencias. Por otra parte, la mayor parte de nuestra actividad es teórica computacional que se puede hacer a distancia. El único problema que hemos tenido es que hemos tenido sí que cerrar nuestro laboratorio de fotónica, pero en fin, imagino que hay otras situaciones en que el trabajo de laboratorio es mucho más mayoritario en un instituto y la situación es más complicada. Además, bueno, pues tenemos toda nuestra intranet funcionando, donde tenemos acceso remoto para todo. Por darte un ejemplo, nuestros ordenadores de sobremesa en nuestro edificio no tienen ni disco. Está todo en nuestra propia nube y todo se puede hacer remotamente. O sea que en ese aspecto pues podemos seguir trabajando bastante bien. Para darte un solo ejemplo, ayer se puso en marcha nuestro nuevo clúster de computación, pues que se había adquirido y se había hecho toda la instalación de hardware, y bueno, los últimos 10 días pues los técnicos del IFIS lo han puesto en marcha remotamente sin aparecer por el edificio, y ahora está ya disponible, corriendo, y estamos trabajando en él.
Una altra cosa en la que esteu, a part d'aquest clúster que ens contes, també esteu participant en diferents instituts, esteu participant en estudis encaminats a conèixer patrons de mobilitat, no?, davant la pandèmia.
Sí.
Que, per cert, record que són coses que ens heu explicat altres vegades, justament a l'IFIX, no? que analitzeu tot aquest cúmul de dades en circulació i justament és un tema que esteu tractant aquests dies per tractar de frenar l'expansió del virus amb models per escuts.
Bueno, a mí, si me preguntas sobre esto, me gustaría hacer, como ha hecho Pau antes, una reflexión, también una reflexión sobre la situación, ¿no?
Pensa que nos queda un minuto y medio, ¿eh? Maxi, por favor.
Bueno, pues muy rápidamente, como empleados públicos tenemos responsabilidad. ¿Sabemos algo de esto? Sí. Todo lo que tú has dicho y más, esto es una situación clara de sistemas complejos. ¿Hemos trabajado en estos temas? Sí, hay investigadores del IFIS que han trabajado en la pandemia de la gripe A en 2009, en la epidemia de ébola en Sierra Leona en 2014, en 2015, etcétera. Ahora no somos un instituto de epidemiología, estamos preparados para lo que estamos. Lo que hemos de saber es qué es lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es coger modelitos, sacar unas conclusiones e ir a la prensa a decir qué es lo que va a pasar y qué es lo que hay que hacer.
Yo
creo que se habla mucho de aplanar la curva, también hay que aplanar la curva de los nuevos expertos con declaraciones en los medios.
¿Qué hacemos nosotros? Maxi, ho han de deixar aquí, perquè arriba el butlletí de les 13 hores.
Perfecto.
Moltíssimes gràcies al director de l'IFIS, que moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres aquests minutets. Una abraçada.
Gràcies. Hasta luego.